Cada tarda de 4 a 7, Estat de Gràcia, amb Montse Virgili.
Última hora de l'Estat de Gràcia, tercera hora, amb l'escriptor Ramon Erra, que ja és aquí a la taula. Sempre ve caminant, però avui vol parlar de cotxes.
Sí, sí.
Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta tarda també parlarem d'anar amb cotxe i de menjar sardines. Les sardines és el peix de l'estiu, ens encanten les sardines. Jo em menjaria totes hores. De fet, al meu compte de Twitter dic que menjo sardines. No tot el dia, però si fos per mi, seria un dia sí i un dia no. Parlarem del mar, de la muntanya, i també parlarem del que passa als serveis informatius d'aquesta casa, quines són les notícies. Però això serà en tota aquesta última hora. De moment, marxem al camp, perquè ja sabeu que Ramon Erra ens explica cada setmana com és la vida en una altra banda, molt lluny de la Diagonal 614. I el Ramon Erra ja em té preparada una pregunta capciosa, només començar. Perquè ens vols fer una pregunta a mi i als oients.
Sí, perquè crec que és per avui, que és la vigília de la Mare de Déu d'agost, un pont d'aquests espectaculars, i la pregunta seria: us heu preguntat mai per què anar de la ciutat al poble és més lluny que no pas anar del poble a la ciutat? Sempre en cotxes, eh?
Sí. I què hem de respondre? Doncs, si ens ho hem preguntat mai o no. Tu tens clara la resposta o no? Jo no la tinc
clara.
Jo
tinc alguna teoria que la diré d'aquí una mica.
Molt bé, doncs escolta, l'altre dia parlaves de camins, però avui anirem sobre rodes i parlarem, com sempre que comença aquesta secció, amb un fragment d'un llibre, d'una novel·la que existeix, que tu ens la llegeixes i després nosaltres més tard descobrim de qui és. Si vols, pots començar, eh?
La història del veí del poble que cada any li robava les peres a un pagès que tenia una perera en un camp de vora el cementiri. Un any, far de quedar-se sense peres, l'amo es va vestir de fantasma per fer-li por. I en aquest punt, la meva mare precisa, perquè antigament la gent creia en fantasmes.
Avui costarà més de saber qui és l'autor, però ho acabarem endivinant o ens acabaràs dient. M'has posat Starkey Hutch perquè et sents així una mica com aquells policies que anaven plegats perseguint el perill i els dolents.
Mira, Starkey Hutch per mi representa una època i un ambient, i per això he pensat que aniria bé una derrapada, perquè aquesta idea de parlar de cotxes i vida de poble, doncs una mica va relacionada amb això. Perquè jo penso que la vida als pobles no solament és bucòlica i plàcida i lírica, sinó que
tenim
també
una idea als de ciutat a vegades una mica confosa, no?
Exacte. Pot ser fins i tot heavy i una mica de barriada.
Per què ho dius, això? Perquè a vegades les motos fan molt soroll quan van pels carrers?
O per diferents coses que m'han vingut a la memòria a partir d'aquest text, que després ja diré de qui és.
Però tu vols parlar de l'època dels 70s, 80s, que era quan
80,
tu eres molt jove, oi?
Exacte, sí. Per veure com els pobles han evolucionat. I explicaré una anècdota. Una vegada vam anar a la Riera a agafar crancs. La idea era agafar-ne molts i després fer-ne un arròs. Ja sé que hi ha gent que ara se deu estar esgarrifant.
No, home, no.
L'endemà en una font fer un arròs i menjar-nos els crancs. Com sabeu, els crancs s'han d'agafar de nit amb una llanterna, allà en diem un lot, no un lot, sinó un lot, sí, d'aquells de pila plana o de pila de petaca.
I ara la gent que va al Decathlon entenen aquestes que es posen al front.
Exacte.
Que això ja és molt modern.
I si no és més, el mòbil. S'aixeca un roc del rierol i allà surt el cranc, s'agafa i cap a la galleda. Però això, ja ho dic, era abans, quan es podia fer, anys 70 i primers 80.
Quan hi havien els rius.
Quan hi havien, i no havia arribat encara el cranc americà, i llavors les nits d'estiu els pobles tenien aquesta emoció d'anar a agafar crancs. Però em sembla que potser barrejo dues coses, però abans d'agafar els crancs, amb la gent que anàvem un dia, vam fer una cosa.
Quina en vau fer? Quina una en vau fer?
Ara, segona tanda d'esgarrifats. Ens vam dedicar a rentar el cotxe amb esponja i sabó un sabó que es deia Raki, no sé si algú el coneix.
I tant.
Era el cotxe del que ens portava, que era una mica més gran. Agafàvem galladades d'aigua del riu i vinga, l'aigua ensabonada tornava cap al riu. El cotxe devia ser un R5 o un 850 i la música era de caset, això n'estic segur. I come down from the valley where I missed
home when you're young. Però de coses que tu trobes tan o més exòtic fregar un... O sigui, rentar un cotxe igual que agafar crancs, tu trobes igual d'exòtic o no?
No, però...
O sigui, ja ningú frega el cotxe.
He pensat que eren dos atemptats ecològics que jo el relacionava en una mateixa època i moment.
Però això es feia molt i encara es fa ara, malauradament. Escolta, m'has posat aquesta cançó disco? Per què? Per què? Perquè vau ballar després o què?
És que jo volia posar The River del sí. Bosch, però he pensat, és massa tòpic. I
sí,
en canvi,
canviem.
Per aquest ambient de rentar cotxes i de derrapades i això, queda més bé aquesta cosa d'ituana, que és una mica més disco, i m'agrada també, eh?
Doncs escolta, ara ja som conscients de que això, de que és molt nociu per l'aigua del riu anar fotent-li sabó, però... Abans, al principi del programa, m'has llegit un text i després m'has de dir de qui és, no? Suposo.
Sí, aquesta anècdota del robador de peres i el fantasma del cementiri la podria haver explicat perfectament la meva mare, però en realitat l'explica Javier Pérez Andújar, el seu magnífic llibre Los Príncipes Valientes, que explica com un nano de barriada de la vora del riu Besòs es fa lector i després escriptor gràcies a la cultura popular, la televisió i les històries que li explica la seva mare i el seu oncle.
No anaven a collir crancs, però potser caçaven alguna altra cosa.
Exacte.
Els hauríem de preguntar a la gent de Sant Adrià del Besòs si ens estan sentint, si potser ells, el riu Besòs, caçaven altres coses.
Segur. En tot cas, en aquell
tu
temps...
Tu l'has traduït al català, per això, si
bé,
ho valent, eh?
Sí, he agafat i he pensat el traduiré al català perquè es vegi aquesta possibilitat d'intercanvi. És a dir, que aquesta anècdota la pot explicar tant una persona que viu a l'extraradi d'una ciutat com algú que viu en un poble, sempre i quan els seus pares siguin d'origen rural. Perquè Pérez Andújar diu una altra cosa que la volia llegir també, que diu, m'ha tocat viure una època que és exclusiva, inauguralment meva, que tots els que m'envolten venen d'un altre temps, i amb aquesta excitació de supervivent de qui es va lliurant o s'ha lliurat de les calamitats i les pors pretèrites, aniré construint un aïllament, un egoisme de TVOs, de programes de televisió, i així m'aniré adonant que el jo i allò modern són dues maneres de referir-se exclusivament a un mateix.
Ser antics i ser nous, Riera de Merlès, crancs, cotxes i sabó. Però escolta, aquest escrit és del Javier Pérez Andújar i tu l'has portat cap aquí per dir això, que són igual uns rius que uns altres, si tenim algú que ens ho expliqui, no?
Exacte.
I en aquest això, agafar crancs, rentar cotxes, això et marca tota una època. Avui en dia la consciència ecològica fa estar a temps aquests detalls i la gent potser ara ho troba escandalós, però en aquell moment era el pa de cada dia, no, això?
Exactament.
Anem a sentir una altra cançó que ens porta a parlar de cotxes, de rius, de rierols...
Busco ideals que he après lluny de casa i no els trobo. Hi ha un desordre que em té preocupat.
Nosaltres som de l'època del plàstic, del sabó, de l'escai, d'aquestes coses que ara són dolentes, del poliuretà.
Exacte.
I també som d'això, de la generació dels cotxes, de les teles i dels primers mòbils.
Exacte, i la qüestió és que nosaltres, els nostres pares o avis, o depèn de l'edat que tinguem, van ser els últims que van viure en aquell temps remot, que podríem dir que eren uns temps premoderns, sobretot a la gent que vivim en pobles i que els nostres pares venen de pagès. Per exemple, van trigar molt a tenir llum elèctrica, van trigar molt a tenir cotxe, i per tant tot això era aquest caldo de cultiu de les llegendes i de les històries familiars que ens han traspassat i que nosaltres ara tenim l'obligació de traspassar també a les noves generacions, però ja no ens fan gaire cas.
I per això trobes que hi ha aquesta distància tan gran entre poble i ciutat, o què?
No, el que volia dir quan deia això de que anar de la ciutat cap al poble és més lluny que anar del poble cap a la ciutat era per aquesta teoria que vull explicar, però primer escoltem un moment un noi de...
És un amic teu?
De fet, és el meu cunyat.
És el teu cunyat, ho hem d'explicar. És l'Emili, que fa cada dia el trajecte a Santa Eulàlia, Vic, per anar a treballar.
Em dic Emili, i la gent que vivim en pobles sempre hem necessitat el cotxe per desplaçar-nos. Per tant, sempre per feines i tot, hem hagut de doncs, anar a les ciutats o a les viles més grans. Jo, per exemple, treballo en un institut a Vic i cada dia faig el trajecte de Santa Eulàlia de Puig Oriol fins a Vic.
Això és el normal, i l'Emili ens explica el per què li agrada anar cada matí en cotxe. Que
veure
no
el paisatge al matí quan et lleves és una cosa molt gratificant i arribes a la feina amb més ganes. Arribo a Vic, aparco, faig un cafè i entro a l'aula.
Jo estic pensant que a mi em passava, potser perquè també sóc una mica de Rostoll, que quan vaig jo estudiava a l'Autònoma de Barcelona i quan venia a Barcelona tothom es queixava perquè havia d'agafar els ferrocarrils. I a mi m'encantaven perquè era un moment per veure verd. Mm-hmm. Perquè així no semblés que estava tant
bé,
a la muntanya.
Per aquí va la teoria, perquè jo crec que el que els hi passa a la gent de ciutat és que no paeixen bé que no hi hagi un contínuum urbanístic. És a dir, tenen una basarda del buit. Llavors, per exemple, 20 minuts a camp obert se'ls fan llarguíssims. En canvi, una hora de nusos, autovies i rondes se'ls fan normals, passadors i tots. I en canvi, tal com hem sentit que deia l'Emili, per la gent del poble, 20 minuts de cotxe són 20 minuts que s'aprofiten perquè es mira el paisatge, un paisatge bonic i agradable, aquesta natura meravellosa, que imagina't jo com ho he pensat, que he pensat que, per exemple, un lloc com a Islàndia, és per una excusa per escoltar
sí.
La Bjork, eh?
Sí, no,
però, bueno,
no serà
pot,
bé.
Pot passar, no?
Però jo he estat a Islàndia i he fet molts quilòmetres en carretera per Islàndia.
Val, i que no hi havia cases ni...
No hi havia res, perquè més a Islàndia tota la carretera que pots fer va tota l'estona per la volta del país, no? I no veus en cap moment res. I atenció, que no et trobis cap benzinera, que això és el drama que tots els que hi anem allà ens avisen de dir compte que no trobareu una benzinera en quilòmetres i quilòmetres. Accident that happened, follow the dot, coincidence makes sense only with you, you don't have to speak, I feel. Aquests emotional landscapes, que vindria a ser allò... No sé com traduir-ho.
Paisatges emocionals.
Sí. Ho sona una mica? A tu et passa això de que quan condueixes i tornes, podríem dir, al poble al cap de setmana, Santa Eulàlia de Puig Oriol, al Lluçanès,
sí,
es
sí.
Mou alguna cosa dins teu?
El paisatge afecta moltíssim perquè és un paisatge molt conegut, però que també va variant contínuament, i això realment és un paisatge emocional i afecta. Però bé, tornem a les bestieses
de joventut. Que tenen més...
Sí, perquè volia dir que des del moment que els pobles apareix el cotxe, augmenta, per exemple, el radi de les festes majors possibles. S'eixampla fins a l'infinit. I llavors, amb un cotxe, per trasto que sigui, una màquina de contaminar, la gent es mou. I aquí vaig al...
El poble també es feia molt dit, eh? Tu no feu dit?
Sí, sí, però és un dit de... No es fa dit. Es parla directament o ja et veuen
sí?
I et coneixen.
Molt bé.
Anem a Joan Bello, que és un poeta amb llengua asturiana, criat al racó ruralíssim de Paniceiros, i que en un recull de proses que va traduir el Jordi Llavina i que s'ha publicat fa poc, diu una cosa que a mi em va tocar la fibra perquè em va recordar coses que havia vist al meu poble, diguéssim, dels germans grans o de la generació una mica més gran.
Uh-huh.
Amb un poema que li dedica el seu amic Pepín del Sueiro, li diu: "Recordes quan vas anar amb en Manolo la Guapa a aquella festa en aquell prat i va ploure tant que el 600 va quedar enterrat en un fangar?"
Tende que sales de Tarna, no puedes quitar les penes.
Això és asturiano, eh? No confondre-la amb parlar de Rasquera, eh?
No, és
pareu,
magnífic.
Pareu l'orella, a veure.
Llibres sin freno ni amarra, de tanto llevar carbón.
Que se't quedi el 600 enfangat en algun lloc, el 600 o el cotxe que fos.
Exacte, clavat en una campa asturiana, un lloc tan idíl·lic, és una imatge que jo la trobo heavy i de barriada. Per tant, el cotxe com a gran símbol de llibertat, de joventut, l'obertura definitiva dels poblets amagats, però també hi ha una contradicció amb la gent aquesta que hem estat parlant aquests dies, que vol recuperar una vida més senzilla i més sostenible i volen anar a viure a un poble, perquè es troben que la primera cosa que han de fer quan arriben al poble és comprar-se un cotxe, encara que sigui vell i terriblement contaminant.
Clar, això passa aquí a Astúries, on vulguis, a qualsevol racó del món, perquè si te'n vas a viure en un poble, els transports públics són un drama, no?
Exacte.
Si jo vull anar a Santa Eulàlia de Puig Oriol des d'aquí a Barcelona, amb transport públic, què? Res, eh? Me n'he d'anar fins a Vic i després esperar que vingui l'Àngel de la Guarda a buscar-me.
Hi ha un autocar que passa cada no sé quan i que potser et deixa 7 quilòmetres i després has de passar algú... En fi,
un drama,
és bastant impossible.
Un drama. Parlaves tu, en aquest cas, comparaves Astúries amb Santa Eulàlia de Puig Oriol per aquest món rural, però podem anar a altres llocs, no?, amb aquesta imatge, m'imagino.
Sí, sí, de fet, és, o sigui, en qualsevol lloc on no passi una línia de tren perquè estàs situat al mig de dues grans ciutats, llavors allò es converteix en un racó de món i no hi ha possibilitats. Tot i que la gent s'inventa coses, i aquí és una mica on volia anar, que a mi m'agradaria que això es anés solucionant, perquè és un tema important pels pobles. Per exemple, com fer-ho la gent gran que no té cotxe, si es podria inventar, ja s'ha inventat, però vull dir, fer-ho més assequible.
Sí, que els ajuntaments es posessin les piles o...
Taxis compartits, alguna cosa que... Bé, ara ve el moment reivindicatiu.
Sí, no,
perquè,
no,
per exemple, tant. Els joves s'espavilen, fan un grup de WhatsApp i diuen algú puja avui de Vic a partir de les 7, algú baixa a Vic demà a la tarda i la gent ja s'espavila.
Però la gent gran li costa més.
La gent gran no tant.
De fet, jo fa uns mesos vaig fer un viatge per Anglaterra, l'Anglaterra rural, i vaig ser l'única persona, perquè no tinc carnet, que agafava els autobusos d'Anglaterra
rural. No tens carnet?
No tinc carnet, ni cotxe. Això també és una diferència entre els de ciutat i els de poble, perquè no es plantejaria mai que jo no tingués carnet.
Exacte.
I conduís un programa.
Però això bé, fa tan llarg.
La cosa és que vaig anar a Anglaterra, en una part molt rural, i les senyores grans em donaven les gràcies quan pujava l'autobús per agafar l'autobús, perquè si l'agafava algú jove seria la manera de que no el tanquessin.
Molt bé.
Perquè aquella setmana potser s'havien venut 10 tiquets, no?, per fer un trajecte d'un poble a un altre.
Aviam si ho aconseguim, això, i entre tots. Jo miro d'agafar sempre que puc el transport públic, però el tros que he d'anar amb cotxe, he d'anar amb cotxe.
Però aquí la ràdio vens amb tren, eh?
Sí, avui no t'explico com he vingut, perquè hi havia vaga de trens i he hagut de fer uns invents. Que...
Avui que s'ha hagut de fer uns whatsapps.
De fet, he vingut amb la burra.
Què vol dir la burra?
Una burriqueta.
Un roquet?
Diagonal.
Ah, molt bé. Doncs home, avisa'ns que t'haguessin fet una foto. Escolta, doncs, reivindiquem per aquests pobles del Lluçanès, d'on sigui, d'Osona, de qualsevol lloc, que la gent es posi les piles als ajuntaments, que s'hagi de posar les piles, no?
Exacte.
Diputacions o el que sigui. Ho deixem aquí o em vols explicar alguna cosa
bé,
més?
Bé, no, volia tornar als crancs perquè és un tema important i volia deixar clar que no es pot anar a agafar crancs avui dia, però hi ha dos dies l'any, per exemple, que allà al Lluçanès es pot anar a agafar crancs, però t'has d'apuntar. Que és una campanya que fan des de la Casa de Recuperació de Fauna Autòctona de Cama d'Oca, a Santa Maria de Merlès, que conviden a la gent a anar a agafar crancs americans, que són una espècie invasora, i treure'ls i alliberar els crancs autòctons allà on es pugui per veure si es pot mantenir la població.
I és fàcil de diferenciar-los d'uns dels altres?
Sí, sí, són molt diferents.
Sí.
De fet, ja t'ho expliquen.
Vas a fer un curs, eh?
No, ja t'ho expliquen allà i és una activitat molt divertida.
Uh-huh.
I també molt que explica molt doncs, què és això de la fauna autòctona i com està en perill.
I escolta, si algú ens està sentint i li fa gràcia apuntar-s'hi aquest any, saps quan ho fan més o menys això?
Una,
o no
crec que una ja la van fer fa un parell de setmanes i jo diria que en queda una altra. S'hauria de contactar amb Cama d'Oca a Santa Maria de Merlès.
Cama d'Oca, Santa Maria de Merlès, mireu, perquè si ens esteu sentint i voleu anar a collir crancs, doncs escolta, no, segurament ho heu fet poques
molt
vegades.
Molt maco això de collir crancs, eh?
Collir crancs. Com li hem de dir?
No sé, jo diria agafar crancs.
Agafar crancs.
O caçar crancs.
És que jo sóc més de collir cireres. Això, de collir crancs no l'he collit mai. Però també podeu... A les Terres de l'Ebre tenim molta granota. Ah, també pots anar a agafar granotes.
També les colliu, les granotes.
Sí, o les rates de... Les rates dels... que es menjaven abans. Es feia arròs de rata de... Sí, sí, el que estàs sentint. Arròs de rata, però de les rates que hi ha als arrossars. No te m'espantis.
Ah, han de ser que tremola.
La rata de l'arrossar es menjava i molt.
És ben bé que cada terra fa sa guerra i per sort allà no tenim arrossars ni rates d'aquestes.
Ramon R., moltes gràcies. Fins aviat.
A vosaltres.
Merci.